Harold Lloyd es el título de la conferencia que imparteix el periodista, crític i divulgador de la història del cinema Albert Beorlegui. Es tracta d'una xerrada que analitza la vida i l'aportació al cinema d'aquest actor del cinema mut. I per parlar-ne sobre aquest tema tenim amb nosaltres el crític Albert Beorlegui. Bona tarda, Albert.
Molt bona tarda, Tamara. Què tal?
Harold Lloyd va ser un actor i productor de pel·lícules estadounidenc que va ser especialment famós per les seves comèdies durant el període del cinema mut. Què tenen aquestes comèdies que no tenen la resta?
A veure, Harold Lloyd s'ha de circumscriure en un àmbit, diguem-ne, molt concret, que és, evidentment, els feliços anys 20, i comparteix la fama i la popularitat amb dos altres grans còmics, que són, d'una banda, en Charles Chaplin, que havia començat abans, a partir del 1913-1914, i que té una carrera que s'allarga fins molt entrats als anys 60, i Buster Keaton, que també és l'altre gran geni, que comença la seva carrera a partir de l'any 1907-1908, i que té el seu punt, també, màxim d'inflexió, a partir del 1923-1924 fins a 1928. En Harold Lloyd, per entendre'ns, és una persona molt important en aquells anys perquè està dintre d'aquest gran triumvirat de grans productors i de grans còmics del cinema d'aquella època, però també perquè és el reflex d'una manera de pensar, una manera de ser, que és la dels feliços anys 20, de quan hi havia una Amèrica il·lusionada, esperançada, l'Amèrica que sorgeix just després de la Primera Guerra Mundial, que coneix un gran moment d'expansió econòmica durant els anys 20 i que tindrà, per entendre'ns, el punt de màxima inflexió en aquella dècada fins que arribi el famós crac del 29, la Gran Depressió, per entendre'ns.
Com vostè acaba de dir, comparteix el triumvirat del cinema mut amb Chaplin i Buster Keaton, però què el diferencia d'aquests dos actors?
Doncs precisament perquè Chaplin, evidentment, és un còmic que neix a Anglaterra, neix a Londres. La seva obra estarà impregnada d'una infantesa molt miserable, molta pobresa, amb molta humiliació, mentre que en Buster Keaton farà, diguem-ne, de la seva imperturbabilitat, diguem-ne, la seva marca de fàbrica. I Harold Lloyd encarna aquest esperit americà, jove, il·lusionat, engrescador, idealista, que serà bona part del reflex d'aquella societat nord-americana. I només tindrà com a element bàsic per atendre el seu barret de palla i les seves ulleres. Unes ulleres, evidentment, en les que no tenia vidre perquè Harold Lloyd no utilitzava ulleres.
Lloyd va fer més pel·lícules que Chaplin i va guanyar més diners que ell, però no és tan una icona del cinema mut com Chaplin. Per què?
A veure, hem de tenir en compte una cosa. Harold Lloyd és un actor còmic, diguem-ne, típic de Nord-Amèrica, que aquí mai ha tingut la popularitat que no pas Chaplin, i hem de tenir en compte que la carrera de Chaplin s'allarga durant molts anys, que ha estat reverenciada per altres elements no estrictament còmics. Chaplin té un contingut ideològic a les seves pel·lícules, com per exemple Tiempos Modernos, com per exemple Gran Dictador, i sempre ha merescut la reverència de la crítica europea. Mentre que Harold Lloyd acaba la seva carrera amb l'inici del cinema sonor, tot i que té pel·lícules també encara bastant interessants, i, en certa manera, prohibirà que les seves pel·lícules es passin per la televisió als anys 40 i 50. De manera que va haver-hi tota una generació d'espectadors que no van conèixer la seva obra, sinó molt a finals dels anys 60, quan va ser recuperada per la seva neta. Per què això, per aquest element, i per el fet també de que, evidentment, Harold Lloyd va tenir una gran popularitat, però Chaplin va ser també immensament ric i famós en el seu moment, una generació abans que no pas el propi Harold Lloyd.
I per què va prohibir que les seves pel·lícules s'emitessin per la televisió?
Bé, en certa manera perquè estava com molt, molt, molt ferit, molt ofès. Les seves primeres pel·lícules sonores van ser un fracàs a la taquilla, no va sobreviure, com tants d'altres actors, no va sobreviure la difícil transició del cinema mut al cinema sonor, i això va provocar-li, diguem-ne, un cert ressentiment. De manera que, quan va venir la televisió, a finals dels anys 40 a Nord-Amèrica, va prohibir que les seves pel·lícules es passessin per la televisió, perquè es pensava que el seu moment hi havia passat, volia, per entendre'ns, oblidar tot allò que li havia portat molts disgustos i moltes amargors.
Un dels factors perquè més se coneix a Harold Lloyd és pels seus efectes especials i les seves escenes, com per exemple ara molts oients tindran al cap l'escena del rellotge damunt d'aquell carrer. Per què es jugava així la vida i no utilitzava un doble? Si va patir algun accident fins i tot a la mà.
Efectivament, Harold Lloyd era, bueno, com la gent d'aquella època, és a dir, a veure, els actors d'aquella època no tenien el risc de perillositat laboral que existeix ara amb tantes precaucions i tants dobles i tanta història, no existia en aquella època perquè abans que còmics o abans que actors eren essencialment còmics i estaven foguejats per un món el teatral en què el primer que aprenien a fer a la seva vida era caure. Harold Lloyd va envoltar-se sobretot de seqüències. De fet, era conegut com el rei de la comèdia del suspens, i la seqüència més coneguda de la seva carrera, evidentment, tal com comentaves, és la de l'Hombre Mosca pujant per un edifici que encara existeix, és l'International Bank Building de Los Angeles, i on, bé, no hi ha efectes especials. De fet, allò no hi ha cap trucatge. hi ha una mena de, evidentment, l'alçada no és la que ens assenyalen, però no hi ha cap mena de transparència, és a dir, Harold Lloyd, diguem-ne, estava enfilat amb una alçada, no era la de l'edifici, però déu-n'hi-do, era una alçada considerable. I efectivament, l'any 1919 va patir un accident amb una mà rodant una pel·lícula que es deia Tribulaciones, per al qual va perdre dos dits de la seva mà dreta, i això va obligar-li sempre a portar un guà que dissimulés aquests dits amputats.
Abans ha comentat que va haver-hi un canvi quan va passar al cinema parlat, perquè no s'hi va adaptar bé. Què diferencia el cinema mut de Lloyd del parlat?
Doncs, essencialment, clar, el cinema mut respecte al cinema parlat, clar, la gran diferència és que hi ha un altre tipus de llenguatge cinematogràfic. El cinema mut havia assolit unes grans cotes d'excel·lència a partir del 1920-1921. El 1928 es trobava, diguem-ne, fent grans creacions, però quan arriba el cinema sonor se n'adonen que l'humor no té per què ser físic. És a dir, l'humor no té per què ser les caigudes, les persecucions, com era el cas de Lloyd, com era el cas de Keaton, com era el cas de Chaplin, sinó que podia haver-hi molta cosa més. I tota aquesta generació de grans còmics del cinema mut van ser substituïda per aquells còmics que van utilitzar la paraula com a element principal. És a dir, no feia falta fer la comèdia física, l'slapstick, com se'l coneix, sinó que havien de parlar. I d'aquí el gran èxit dels germans Marx, d'aquí el gran èxit de Mae West, d'aquí el gran èxit d'Eddie Cantor. És a dir, no es basava en la comèdia física, Harpo Marx sí, evidentment, però com en la comèdia, diguem-ne, més de verborrea, de paraula, de dicció.
Parlant ara més del setè art en general, què creu vostè com a expert i crític que va portar Lloyd al cinema?
Eren gent que es movia de gana, literalment, tenint una gran vocació per entretenir, però essencialment eren gent de teatre. Buster Keaton, com Charles Chaplin, com en Harold Lloyd, van fer molt de teatre abans no van fer la seva primera pel·lícula. Harold Lloyd tenia molt clar que volia dedicar-se a això de la interpretació, des de ben nen ho va decidir, però no va ser fins a 1907 quan va tenir la seva primera, diguem-ne, la primera gran oportunitat per crear el personatge d'en Harold Lloyd, tal com el coneixem ara. Però s'havia passat 4 anys fent més de 100 pel·lícules on es dedicava només a foguejar-se. El que va portar aquesta gent essencialment al cinema era doncs, que eren uns arreplegats, veien en el cinema, diguem-ne, una gran font d'ingressos, com ho va ser aquells adorables anys del cinema d'aquella època, i, per tant, el fet de que la seva fortuna es multipliqués va ser essencial perquè la seva popularitat encara fou molt més reconeguda.
Parlant ara de l'actualitat, com vostè ha dit abans, el cinema parlat va desplaçar una mica el cinema mut, però ara sembla que torna amb força amb creacions com The Artist. Què en pensa d'aquest cinema mut actual?
No, a veure, això són, no diré que són mostres de snobisme, perquè The Artist és una gran pel·lícula, Blancaneu és una pel·lícula que va guanyar els Gaudí aquest passat diumenge i és una pel·lícula també d'una notable creació. És només una manera que el director vol utilitzar un altre tipus de llenguatge. Han passat tantes coses, estem tan acostumats a veure cinema sonor que ara seria impensable, és a dir, ara ningú contempla, cap productor contempla que s'hagin de veure les pel·lícules mudes, només faltaria. Però sí que ens queda tot un gran patrimoni al realitzat dels anys 20, on podem veure aquestes pel·lícules i sobretot admirar un tipus d'art que el cinema sonor, la gran pega que va tenir és que va arraconar 30 anys de cinema que fins llavors havien estat vigents.
I creu que ara es pot tornar a desenvolupar aquest cinema mut?
No, això no. Poder simplement tornarà per alguna altra pel·lícula en concret, però The Artist, per exemple, és una pel·lícula que està ambientada en els primers anys de cinema sonor a Hollywood. Per tant, és molt comprensible que pugui ser una pel·lícula muda. El gran mèrit que tenia aquesta pel·lícula és que, sent muda i només havent-hi la música, la gent li va agradar i fins i tot va guanyar l'Oscar l'any passat. Però no podem obviar que això és només un petit exercici, diguem-ne, estilístic o estètic, però que no tindrà, evidentment, continuïtat, això per descomptat.
Què en pensa de que Blancaneus hagi estat triada com la millor pel·lícula de parla catalana sent precisament muda?
Bé, aquesta és una de les incongruències que a vegades té el cinema, no? Tampoc no s'entén que Alfred Hitchcock no guanyés cap Òscar i tampoc no s'entén que Titanic s'emportés 11 Òscars, no? I aquí, evidentment, el respecte per als admiradors de Titanic. Però sí que, bé, el cinema té aquestes coses. Blancaneus, a més, té un altre element que, si no hagués sigut mut, també s'hagués destacat molt. Que The Artist també compartit, que és el que són fetes en blanc i negre. És a dir, són dues pel·lícules, el mut sembla ja molt superat, el blanc i negre també sembla molt superat, i tot i així hi ha aquest exercici, diguem-ne, retro, de tornar a un tipus de cinema que semblava, diguem-ne, com molt oblidat. No deixa de ser una certa sofisticació, un cert element, diguem-ne, com curiós, original, que sempre i quan ajudi a la història, té la seva raó de ser.
Molt bé, doncs amb aquesta imatge de Harold Lloyd i amb les diferències del cinema mut dels anys 20 a l'actual, moltíssimes gràcies, Albert Berlegui, per atendre a Cugat.cat.
Gràcies a tu, Tamara, que vagi bé.